Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bon dia, 10 minuts, arribem a 12:45 del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Us sona allò de... el cistell d'ous? M'explico. Tenir tots els ous al mateix cistell. És una frase que, en funció de què, pot ser molt positiva, en funció de què, pot ser una desgràcia. Això significa que si alguna cosa falla, falla tot. Ara penseu en el vostre mòbil. Què teniu al vostre mòbil? Qüestió d'aplicacions, eh? I quan parlo d'aplicacions i quan parlo d'utilitats, parlo de coses molt vitals, eh? Trucar. Els contactes. Informació sensible, com pot ser informació financera. És a dir, l'aplicació del banc, les mesures biomètriques, contrasenyes, apuntades, el mail, els correus electrònics i tantes coses. Si parlem també d'una part sentimental, parlem de fotografies, de vídeos, que la majoria són d'aquestes coses totes que t'envien, que si no estan bé, però després també hi ha aquests vídeos, aquestes fotografies que no se poden reemplaçar, que és una qüestió única. Tenir-ho tot al mòbil. Ara penseu, teniu totes les persones que ho teniu tot al mòbil, que ara, per cert, la T-Mobilitat també està al mòbil, la T-Mobilitat. És a dir, ho tenim tot al mòbil. Ara penseu, tocarem fusta, eh?, que perdeu el mòbil, per exemple. Que us roben el mòbil, per exemple. Doncs us posen un problema. A part de tot això, de les estafes que podeu rebre a través del mòbil, també és una d'aquestes parts que podem parlar. Per exemple, una d'aquestes famoses estafes era allò del el fill que està en problemes i t'envia un WhatsApp. Papà o mamà, el meu mòbil està trencat, tinc un problema, des d'un número desconegut. Però clar, dius que és el teu fill i et demana pasta, doncs a vegades piques i caus. Hola, mamà, mi mòbil està roto. Tinc un número temporal. Pot passar. Hola, que su paquete está aquí retenido en aduanas. Ha d'enviar un no sé què. També pot passar. Hi ha infinitat d'estafes que et poden arribar a través del mòbil. Diumenge, a mi em va arribar una d'una dona que em deia que estava en càncer terminal. Atenció, eh? Que estava en càncer terminal i que volia fer una donació de 780.000 euros perquè no tenia cap persona a qui donar-li. És una estafa molt òbvia. Molt òbvia, primer, perquè no coneixia de res aquesta dona. I llavors, és estranyo que no te conozca. És estranyo. Sé que és sospechoso que no nos conozcamos, pero es que no tengo a nadie y quiero dejar todo esto en herencia para que hagas una buena obra. 780.000 euros em deixava. Evidentment, és una d'aquestes estafes que jo pensava, però això és una qüestió molt evident, però hi ha gent que pica. Si es fan, és que hi ha gent que pica. Avui parlarem de tot això també, d'aquestes estafes que arriben a través del mòbil. Estem parlant que s'han multiplicat per 200 les denúncies d'estafes relacionades amb internet o amb els mòbils. Parlarem d'això i parlarem amb una dona que ens explicarà una estafa increïble, que no us la podeu ni imaginar. Una estafa que, quan escolteu aquesta dona com l'explica, direu, és que jo també ho havia picat. És una estafa tan sofisticada que te l'empasses. Afortunadament va arribar a bon port, eh? Què tal? Soc el José Miguel Cruz i això és Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Avui parlarem de moltes estafes en qüestions i de mòbils i de tot això, i de tenir tot els ous al mateix cistell. El que possiblement continua sent preocupant avui, que és el Dia Mundial contra el Canvi Climàtic, és el clima. El clima tornarem a tenir un clima molt suau, eh? Entrarem, estem a finals d'octubre, i tindrem un clima suau, no esperem pluges avui dimarts, aquesta tarda. Més aviat les temperatures, fins i tot una miqueta, lleugerament una miqueta més baixa, però l'estabilitat continuarà pràcticament tota la setmana, eh? Fins dijous. Dijous igual esperem algunes pluges, dijous per la tarda, algunes pluges al Pirineu Oriental, però bé, la qüestió, per ser l'època que és d'una tranquil·litat absoluta, almenys el que toca aquí. Si parlem d'altres llocs d'Espanya, la qüestió de tenen greus inundacions. Però aquí, bones d'ara, la cosa està molt calmada i serà molt estable aquests dies, tant aquesta de dimarts com demà, dimecres, eh? I la situació a la xarxa viària catalana com la tenim? Doncs connectem amb el Servei Català de Trànsit. Finaraque, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments destaquem que hi ha un camió avariat a la C31 a l'altura de Sitges i s'obliga a fer pas alternatiu. També destaquem a la ronda de l'altura de Vall d'Hebron hi ha un accident que provoca retencions de 3 quilòmetres en sentit Llobregat. També destaquem unes obres a la C-17 amb retencions entre Centelles i Balenyà en sentit nord, en sentit Vic. De moment això és tot. Molta precaució.
Gràcies, Fina, que tinguis un bon dia.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Si me concedieras un deseo para hacerme feliz, me gustaría cortar todo lo que sobra de mí. Ahora sé que el cielo no está lejos, nosotros sí.
Si em permeteu, anem a endarrerir-nos uns dies i parlar del cas d'Álvaro Prieto. Álvaro Prieto és aquest jove de Còrdoba que van trobar mort al tren, per posar-ho així bàsicament, no? Tenia 18 anys i la pista es va perdre un dijous a l'estació del tren de Sevilla. Evidència absoluta de la dependència que moltes vegades tenim del nostre telèfon mòbil. Tot indica que el pobre Álvaro es va quedar sense bateria i a partir d'aquest moment qualsevol gestió es va convertir en un infern. Es va quedar absolutament aïllat, desconnectat, tot i que des de fons de Renfe li van oferir doncs, energia per almenys recarregar el mòbil. Però bé, aquí entraríem dins un cercle de misteri que no és el moment ara ni aquí per comentar, no? El cas, anem al fet de quedar-te aïllat. Aquest és el fet, no? Sense telèfon, amb el qual trucar, sense poder comprar un bitllet per internet, sense diners en efectiu, tot es torna complicat. Tot es torna complicat, molt complicat. Una cosa a la qual cal sumar la falta d'empatia que patim moltes vegades davant de senzills casos de necessitat de les persones que ens envolten. A vegades, i segurament no és una qüestió d'ajudar o no ajudar, sinó de desconfiança, per una de les coses que parlem ara, les estafes, doncs no ens acabem de refiar, no? Bé, parlem d'aquestes conseqüències. Andrea Gavarró, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia. Molt bé, i tu?
Molt bé. Avui en dia es poden portar de tot el mòbil, les targetes de crèdit, aplicacions, la T-mobilitat, absolutament tot. Això no sé si tenia els ous al mateix cistell, no sé si m'acaba de convèncer, és que m'he quedat amb la frase ja.
Mira, és una cosa que és molt còmoda, no? Potser, però té certs inconvenients. Per exemple, a mi la meva iaia sempre em diu, has de portar alguna cosa en efectiu sempre, Andrea, perquè imagina't que et quedes penjada i mira, la meva iaia té raó, jo crec, no?
Sí.
Sempre recomana també seguir portant una targeta física per si la zona on ens demanen no, un pagament no té cobertura, si el telèfon se'ns apaga, no? Aquestes coses que poden passar, que molts cops no tenim en compte, perquè és això, posem els ous al mateix cistell, no? I en aquest cas, suposam que no podem portar targetes, ni podem pagar, ni res, s'apaga el mòbil, s'apaga tot. No?
Home, de fet, hi ha en gran escala i una sèrie molt, molt xula, ara mateix no recordo el nom, que parla precisament de què passaria si cau de cop i volta tota la xarxa d'internet de comunicació.
Ostres.
Tornem a l'edat mitjana, directament. A més, de tot això, a part del que estem parlant, hem de tenir en compte que què passa si ens roben el mòbil. Clar, correm el perill de que tot es perdi, no?
igual que si ens intenten estafar, no?
Sí.
Al final.
Quin tipus d'estafa podríem trobar a partir d'aquí?
Doncs mira, majoritàriament hi ha un tipus de phishing que es diu smishing, no? Que és una estafa mitjançant la qual s'usurpa la identitat d'un tercer, normalment d'una empresa, no? El típic que et surt, BBVA, atención, movimiento de 1.000 euros en tu cuenta.
Sí, la diferència
i
està clara.
I potser tu no ets del BBVA, sí. Però tu veus això i dius, ostres, tu, que em treuen 1.000 euros, no?
Correcte.
I dius, cliques. Llavors, ja, quan estàs ficant les dades, potser que ja les has ficat i ja has posat a enviar, dius, ostres, no, m'acaben d'estafar.
El phishing és el terme que s'utilitza per a aquelles estafes que intenten treure totes les dades.
Però també...
A través de mail o a través d'un WhatsApp. I el smishing és el mateix, però a través d'un SMS, que sembla que dona més confiança, però no.
Sí, no. I a més també... és habitual, no, que es facin passar per operadores de telefonia o de bancs, no? Es diu que hi ha un pagament pendent, que hi ha una targeta a punt de caducar, una cosa semblant. Cal dir, però, que si us truquen del banc, que sapigueu que el banc mai no us trucarà per demanar dades. Que
això
a mi un dia em van intentar enganyar i vaig trucar al banc i em van dir que no, que això mai. Que el banc sempre et demana que vagis a la sucursal, no? Però et poden això estafar per SMS, per trucada...
I els consells dels experts, què diuen per maximitzar la seguretat? Suposo que molts de sentit comú, no?
Diuen sempre com a màxima desconfiar de tot, com a norma fonamental. Rebre un avís de que el compte està en perill ens pot espantar molt, però hem de tenir en compte que aquestes empreses mai es comunicaran per aquestes vies, mai no ens faran donar les dades per telèfon, per SMS, per internet, no? Hem de fer servir mitjans de confiança per contactar amb un banc, aplicacions oficials, anar al banc mateix, no descarregar aplicacions estranyes, canviar la contrasenya cada cert temps, també tenir uns mecanismes d'autenticació, no? Això que et diuen, posa un correu de seguretat, tot això... I sobretot això, molta cautela, anar amb els ulls molt oberts, que jo sé que és difícil perquè, bueno, perquè és que hi ha estafes super sofisticades avui en dia.
Sí, ja, primer, tenir la guàrdia alta sempre és impossible. O sigui, tu no pots estar amb les ulles aixecades, en estat d'alerta, constantment 24 hores al dia. Això és pràcticament impossible. I després, clar, et diuen tot això i diuen, ah, jo no vull picar en esto. Ojo, calma, frenem. Yo fui uno de estos que dijo esto y me la colaron una vez. Són muy buenos. És que els dolents són molt bons fent d'aquestes coses. Arriben a un nivell de sofisticació al·lucinant. Ara tenim el telèfon a una dona que va intentar estafar precisament mitjançant el seu mòbil, no? Es diu Montse Navas. Montse, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Montse. Montse, què et va passar a tu? Explica'ns.
Bueno, a mi el que em va passar va ser una estafa. Va ser amb un mòbil, però amb una qüestió que em van trucar des de Gestel amb tota la informació meva. A mi no me'n van demanar cap data. Ells tenien tot, o sigui, les meves línies, tot. O sigui, a mi no m'han fet cap pregunta.
I et van dir que eren de Gestel, et van dir?
Sí. Uh-huh. I a més, es feien la pausa... un moment, sisplau, saps? Allò que és, o sigui, quan truques amb ells.
Perfectament imitat.
Correcte. Llavors, me n'oferia perquè se m'acabava la potabilitat, i efectivament s'acaba la potabilitat aquell mes. Em feien un regal, que era un mòbil,
sí,
amb la qüestió d'estar 2 anys més a potabilitat amb ells. I pagant uns ports, perquè com és un terminal car, que ho tenien que pagar per segur, feien l'envio per segur. Bueno, a mi no em fa sospitar perquè a mi no em demanen absolutament res, simplement ells tenen tota la meva informació. Jo li dic que sí, perquè l'oferta estava bé, era un iPhone, llavors era una cosa golosa, que dius, vale, doncs,
clar,
endavant.
Clar, suposo que en principi no vas sospitar absolutament res perquè tenien totes les dades, no em van demanar... que quan comences a sospitar és quan et demana el compte del banc, quan comença... Aquí és quan... Però aquí no et van demanar absolutament res.
Absolutament res. Bueno, això sí, em diuen que és com una promoció. Llavors, amb el mòbil, quan m'arriba, que ja té que veure un codi de barres, que és el que tenen que registrar perquè després a mi no em cobrin aquest terminal.
Sí.
Ja que és una promoció. Hasta aquí tot bé. Vale. Efectivament, el mòbil arriba. Anem a buscar, però clar, no estava aquest còdic de barres. Llavors jo truco amb un telèfon que tenia, del que no em va trucar, i li dic, ei, perquè això sí que m'ho va deixar sobretot el còdic de barres, perquè després no tinguem problemes, que no te vagin a cobrar la companyia. Vale. Truco-li que no porta còdic de barres aquest mòbil per identificar perquè tingui el regal. Això és un error, no et preocupis, segur que ha sigut... Per tant, en un principi va arribar per correus normal, eh? Ha sigut un error, farem una cosa, retirarem aquest mòbil, vale? I t'ho tornarem a enviar, però aquesta vegada ho passarem per segur. Llavors, això sí, em tindràs que pagar els gastos. I ahí és quan jo dono el número de targeta.
D'acord.
Perquè em passin a cobrar els gastos, perquè és que jo el mòbil el tenia a la mà, o sigui...
Ja, que en cap moment sospitaves que era una estafa, en què estaves perfectament confiada aquí.
Correcte. Total, ho fem tant. A la tarda ve un noi a recollir el mòbil, vale? de Correu Express. Em deixa l'Àlvaro i s'emporta el mòbil. Tot bé, no?
Sí.
Per ahir, va. El dia següent em truca al banc, que se van intentant crear una targeta que jo tinc molt limitada solament per les compres per internet.
Sí.
No està associada a la meva compte. Llavors, que intentàvem passar un càrrec de 800 euros en un import que en tenien que cobrar 6. Jo tenia ja els diners solament de 6, que era el que tenien que passar a cobrar. Llavors, em truca el Sabadell dient-me que estaven intentant cobrar-me 800 euros. Jo això com pot ser? Llavors, és quan jo truco a Llaster. Tot era mentira.
Ostres!
Fins i tot, el noi que va vindre a buscar mòbil, que em va deixar l'Albaran de Correu Express, no era de Correu Express.
Ostres, que... És al·lucinant el ben muntat que estava, no? Vull dir, perquè piquis, eh? Vull dir, perquè no tinguis sospites.
No, jo no vaig... És més, jo quan vaig a posar la denúncia, lògicament, als Mossos d'Esquadra, el policia es va quedar, diu, hòstia, és que està tan bé... Jo li vaig donar tota la llista de tots els números que em van trucar... hi ha càmeres, i vaig donar la imatge del noi quan va vindre a buscar el telèfon, perquè ell tinc una tenda, i llavors va vindre a la tenda a buscar-m'ho. ¿Vale?
És al·lucinant.
Lògicament, després això s'ha solucionat, i ja sé, a mi no m'ha cobrat res. Però realment jo, és com si hagués comprat jo el telèfon, i vaig donar a l'home, i jo tenia que pagar 1.500 euros que em costava el telèfon.
Sí, em deixes flipat, vull dir, em deixes flipat per la sofisticació de l'estafa, és a dir, com es van socarrant allà, van allà confiant, agafant-se la confiança per colar-te al final. Bé, entenc que al final, gràcies a aquesta limitació que tenies al banc, no vas saber, no et van treure la pasta.
Lògicament, en efectiu, a mi no m'han treure res, no d'això. Sí que tenia la moguda amb Llastel, perquè clar, és com si jo hagués comprat aquest terminal. Aquest terminal era el més superior de l'iPhone, i eren 1.580 euros.
Uau.
Que jo no el tenia perquè jo ja ho havia donat per retornar, que no era. Perquè quan van tocar Correu Express em van dir que això no era d'ells.
Doncs, Montse Navas, escolta'm, gràcies per haver-nos explicat la teva experiència. Molt amable.
Molt bé.
Una abraçada. Exacte. Que tinguis un bon dia.
Pato. Adéu,
bon dia. És al·lucinant. Us adoneu de la sofisticació que s'arriba? Com van cavant la confiança? Primer, arribes a dues conclusions després del que ens ha explicat la Montse. Primer, estos malos, primer, han fet un ciberatac a una empresa, la que sigui, i han aconseguit les seves dades. Que, darrerament, tots els ciberatacs que hi ha no és gaire problemàtic. Les tens, et fan passar per una empresa, però atenció, perquè no sospitis i piquis, t'envien el mòbil de veritat. T'envien el mòbil de veritat. O sigui, t'han enviat un mòbil, un iPhone, que té el seu preu, per després retornar-lo, i aquí és on piques. I, a més, ve un senyor de Correos Express, fals, evidentment, a buscar-lo. És impressionant, vull dir, la molèstia i el muntatge d'aquesta estafa és flipant. I clar, això t'espanta una mica perquè veus que és que no et pots fiar absolutament de res, ni del que veus, en tot cas, eh? Afortunadament, aquesta targeta doncs estava capada en qüestions de despesa i va arribar aquest avís de l'entitat financera, que no està gens malament que avisem d'aquestes coses. Però m'he quedat al·lucinant amb aquesta precisió de los malos malotes. Bé, dit això... T'agrada el formatge? Oh, tinc una cosa per vosaltres al·lucinant. Formatge, vi i cheesecakes. Això t'agradarà, perquè si t'agrada això del formatge, vi i cheesecake, tenim un event que t'encantarà. Una experiència gastronòmica inoblidable, el Cheesy Fest. Ja dic la web, Cheesyfest.es. Cheesyfest.es. És un plan ideal de fin de setmana, el dia 3 i 4 del proper mes de novembre, dia 3 i 4 del proper mes de novembre, a l'estació Espai Gastronòmic, a l'estació de França de Barcelona, que es convertirà en l'epicentre d'una experiència culinària on gaudiràs de formatges, magnífics formatges, cheesecakes i vins. És que la combinació ja me seduce. Cheesyfest és un projecte organitzat per BN Grup Restaurants, que és un grup de restauració i béns de la ciutat de Barcelona, amb col·laboradors com John Cake, La Fondet, Cachopo i l'amant del menjar Fatès. Doncs ja ho saps, marca aquestes dates al teu calendari. 3 i 4 de novembre, divendres i dissabte, a l'estació de França, festí de formatge i vi. Per les entrades i informació, la web cheesyfest.es, cheesyfest.es. I un dia d'aquests et convidarem en el Cheesy Fest. Va, que de seguida parlem d'altres coses.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
En la diócesis de Barcelona, una de cada tres personas es pobre. Estamos frente a una gran emergencia. No podemos poner fin a todas las desigualdades, pero juntos lograremos que estas personas no tengan que escoger entre comer o pagar alquiler. Haz tu donativo en caritas.barcelona, al teléfono 93 112 70 10 o en el Bizum 333 81.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oferta, te la mejoramos.
¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Este año celebra Halloween en Cataluña en miniatura. Al mismo precio de la entrada normal te invitamos a pasar un día terroríficamente divertido. Del 7 de octubre al 5 de noviembre disfruta del Halloween más familiar en el recinto mágico de Cataluña en miniatura. Una experiencia espantosamente emocionante con monstruos muy divertidos para todas las edades. Apúntate al Halloween más familiar de toda Cataluña hasta el 5 de noviembre en Cataluña en miniatura. Infórmate y compra ya tus entradas en Cataluña en miniatura.com.
Espantosamente divertido.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 490 26 29. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de Cat Salut i Mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165. Ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaquart 64. Gracare, 93 490 26 29.
Para estar al tanto de todo lo que te rodea, Mediodía COPE.
Bueno, esto que te voy a contar a continuación, la verdad que llama muchísimo la atención. Es que es increíble, pero lo grave es que no es la primera vez que pasa, ¿eh? Los vecinos de 4 municipios de Cáceres han visto cómo el médico de urgencias que les atendía en el centro de salud tenía de todo menos de médico. Les citaba, les examinaba, les diagnosticaba, les enrecetaba sin haber estudiado medicina.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE, con Pilar García Muñiz.
Pintor de claroscuros, Caravaggio, esa mezcla de naturalismo y tenebrismo que a mí tanto me apasiona. Y ha sido un hombre siempre rodeado de enigmas, ¿eh?
Caravaggio pintó muchas de sus escenas de decapitación, y esta es una de ellas, que son muy siniestras, muy impactantes, porque él estaba obsesionado con la idea de que a él le iban a decapitar.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
COPE Catalunya i Andorra.
seguida parlarem, i ja tenim a l'espera a la portaveu del sindicat Chafepol i Maviudes, parlarem de los bulos antiterroristes que hi ha por ahí. De seguida us faig 5 cèntims més i amplio, però abans, si em permeteu, us transmeto aquest missatge d'Estarbene, del Centre Mèdic Estètic Estarbene, de la doctora Carmen Torrejón, perquè probablement portes molts anys lluitant contra el sobrepès i potser també escoltant els consells de la doctora Carmen Torrejón. Per què encara no has pres aquesta decisió d'informar-te? Doncs Animat demana una visita informativa personal gratuïta amb ella. Li pots preguntar tot el que vulguis, totes les teves preocupacions. Posa't en mans, sobretot, de bons professionals. La primera visita, doncs, informativa, doncs, ja ho he dit, no té cost per tu. Només has de trucar. Truca al 93-414-3631. 93-414-3631. I es comprometen a donar-te aquesta visita en 72 hores, en menys de 72 hores. Truca, que t'estan esperant. 93-414-3631.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És possible que heu rebut un d'aquests missatges virals que de tant en tant... Avui anem molt de bulos, perquè veig i de fake news. Però és possible que heu rebut aquest missatge d'alerta. Esta setmana és molt probable que tengamos un ataque terrorista. I s'ha subido l'alerta antiterrorista de 4 a 5. Ficant la por al cos. En una situació que ja per se ja té prou situació per tenir por, no? En relació a la situació mundial, evidentment. Però aquests missatges, sobretot la setmana passada, estaven donant-se. Teòricament era un missatge i una alerta que havia donat la Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra. Doncs bé, és mentida. És un bulo, és un fake que moltes persones s'han pogut creure, perquè és normal, t'espanta tot això. Però anem a parlar concretament amb la portaveu del sindicat Chafepol, d'Imma Viudes, per parlar d'això i d'altres coses. Imma, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, José Miguel.
I el bulo aquest va córrer, va recórrer i va arribar, perquè a mi m'ha arribat per moltes bandes,
Sí, a més és un bulo reciclat, perquè és un bulo... Ah. Que és un missatge que sí? Ja es va publicar i que ja es va viralitzar l'any 2017, després dels atemptats de Barcelona. I hi ha hagut dues modalitats. Una que ja es va encarregar la Policia Nacional de desmentir, que era una informació que venia de Policia Nacional, que s'havia augmentat el nivell d'alerta, i l'altra de Mossos. O sigui, un missatge doncs, mal escrit, que deia confirmado, va haver un atentado ya, bla, bla, no? Doncs recordem que seguim en nivell... 4 d'alerta antiterrorista. Sí que és cert que la setmana passada, degut al context, a l'escenari que tenim, no?, davant de la guerra Israel-Palestina, doncs tenim... Sí que s'ha reunit la mesa que presideix el Ministeri d'Interior per valorar, no?, el nivell d'alerta antiterrorista, la mesa de valoració de l'amenaça terrorista, que sí que va determinar que es reforçaria aquest nivell 4 pel context en el qual estem actualment, no? Tot el territori nacional. Això va ser doncs, en un context d'una reunió amb tots els cossos policials de l'Estat, també Mossos d'Esquadra, i sí que trobarem aquests dies que hi haurà, doncs, sí que hi haurà un reforç amb dispositius de protecció, s'incrementen les mesures de vigilància a llocs crítics, a edificis crítics, a aeroports, a zones doncs, sí que podrien ser susceptibles d'un atemptat, no? Però això no vol dir que ens trobem amb el nivell 5 d'emergència, ni molt menys. Estem amb el nivell 4 com estàvem fins ara.
Així que d'entrada no us espanteu més del que pugueu estar espantats, perquè aquest tipus de bulos és el que busquen, no fer una alarma i una alerta social i espantar encara més del que es pot espantar, no? Vull dir, sempre confirmeu, no us refieu d'aquestes coses, perquè, Imma, en el nivell 4 antiterrorista estem des de fa molt de temps, no?
Sí, des de l'any 2015, de fet. Sí que hem tingut modificacions d'aquest nivell 4, com et dic, no? Ara, per exemple, sí que és veritat que se'ns ha donat aquest reforç, que sí que podem veure unitats especialitzades a llocs on abans potser no teníem presència. Nosaltres sí que s'ha publicat doncs, una adequació excepcional de les mesures d'autoprotecció dels Mossos, no? De com hem d'actuar, no? En controls de pas, a punts estàtics, més que res, doncs, per estar alerta, perquè la prevenció és fonamental, no? Però ara i sempre, el que hem de fer és no relaxar-nos mai, però clar, evidentment, amb l'escenari que tenim, hem d'estar una mica més alerta i ser molt curosos amb la nostra feina. Per tant, sí que es reforcen mesures policials de prevenció, d'identificació de persones, de vehicles, però dintre del context normal que suposa la situació en la qual estem vivint ara mateix.
Bé, canviem de tema. Dit això i aclarit el tema sobre aquestes fakes que, malauradament, en tots els àmbits hem de patir, retrocedim en el temps i anem cap a Girona. I anem en el temps de flors, l'època, els mes, que es va celebrar el temps de flors a Girona. En aquell moment hi havia un conflicte entre la policia local i l'Ajuntament de Girona. I l'Ajuntament de Girona va contractar, i aquí faig un resum ràpid, va contractar vigilants de seguretat o guardes de seguretat per fer funcions de policia local. No deixa de sorprendre, això.
Sí, efectivament. La qual cosa és totalment il·legal, perquè és una usurpació de funcions. Com deies, durant el temps de flors, doncs, l'Ajuntament, donat el conflicte o la negativa de la policia municipal a fer hores de manera voluntària, perquè, com dius, no, ens trobem en una negociació que encara no ha donat fruits i la relació doncs, és molt tensa, doncs el que fa l'Ajuntament, en comptes d'intentar destensionar aquesta negociació i fer que la policia faci la seva feina, doncs no contracta el servei d'una empresa de seguretat privada que en cap cas, aquests professionals poden fer de policies, perquè, clar, regulació de trànsit, per exemple, per dir-te alguna cosa, no? Hem vist vigilants de seguretat doncs regulant autocars amb una rotonda, temps de flors. Són situacions que els companys no tenen ni formació específica ni eines per fer i que, evidentment, podem tenir un conflicte legal, no? Perquè, clar, tu no pots exercir com a policia si no ets policia. I en aquest sentit doncs, ho hem denunciat, hem fet un escrit al director general de coordinació de les policies locals doncs, explicant que això és inadmissible perquè, a més, es poden donar situacions de risc, no? Tant pel mateix vigilant que es troba doncs, que no sap què fer segons quina situació, perquè no l'han format per això, i o el ciutadà o ciutadana que es pot sentir doncs, desprotegit jurídicament, no? Perquè doncs, hi ha una persona que se li han atribuït unes funcions per les quals no té competència ninguna. Per tant, el que hem de fer és doncs, deixar que la policia faci la seva feina, no? I els vigilants, doncs, evidentment, han de fer la seva també. I no menys tenir-los d'aquesta manera.
És com quan el iaio que et trobes quan estàs aparcant et fa indicacions per aparcar o per circular. Seria una cosa semblant, no?
Clar, és que aquest vigilant...
Faig aquest mig acudit perquè és que és sorprenent el tema. Em sembla sorprenent.
Aquest vigilant sí. Et pot, per exemple, donar alguna directriu doncs, amb la qual tu no estiguis d'acord. Llavors aquí tenim un conflicte legal, no? Vull dir, aquesta persona està actuant com a agent de l'autoritat, però no és policia. Vull dir, per tant, és una usurpació clara de funcions i ens podem trobar doncs, que la cosa pugi de to, per exemple, no? Mm. El vigilant mateix és que per la seva pròpia seguretat es pot trobar que una persona, doncs, tal com tenim en l'escenari actual, que ja ho vam parlar en el teu programa, que tenim doncs, gent que no té cap manca de no té cap respecte cap a la policia, doncs tampoc cap als vigilants de seguretat. I li pot dir, bueno, doncs tu a mi no me das órdenes. Puja de to, ens trobem que aquest senyor, el vigilant, doncs no té eines per poder enfrontar-se en aquesta persona i, evidentment, tenim un conflicte al carrer. Per tant, en aquestes situacions l'Ajuntament té l'obligació de vetllar per la seguretat de les persones i en cap cas pot posar un vigilant de seguretat a regular el trànsit, per exemple.
Doncs Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra. Escolta'm, un cop més, moltes gràcies, molt amable.
Gràcies a tu, bon dia.
Bon dia, gràcies. Doncs mira, ara ja parlarem d'alguna cosa molt més agradable, com parlem de cultura, perquè acaben d'obrir la casa de Lia Figueres, ha obert al públic. Mar Puerto, bon dia, com estàs?
Molt bon dia, molt bé.
Doncs aquí en parlem d'això, però abans, oye, t'agrada el menjar italià? Si ets un enamorat de l'autèntica cuina italiana, tenim el lloc ideal per tu. Los Italianos. Mar, t'agrada el menjar italià?
Molt.
Doncs mira, Los Italianos, la botiga amb productes originals. Trobaràs plats preparats, pasta al tall, formatges i molt més per viatjar a Itàlia amb cada tast. Així que visita la botiga Los Italianos. On està? Mira, apunta. Carrer Amigó 38 de Barcelona o a les carrer de les Corts 5. O bé fes la teva comanda digital a través de la web lositalianos.com. És fàcil impossible. Lositalianos.com. Enamorats del menjar italià, és el vostre moment.
Noche de Tommy Lee Jones.
He venido a traerte un regalito.
Rodeado de grandes estrellas.
Hola.
US Marshals.
¡Baje de ahí, dése la vuelta!
Y volar por los aires.
¿Te llamo en mal momento, Liam?
¡Eres un enfermo retorcido!
El sábado a las 10 menos cuarto de la noche.
En la tele.
En 13.
planta.
Mira, cariño, una placa de Securitas Direct. El vecino de enfrente también se ha puesto alarma.
Ya, desde que robaron en el sexto, se la están poniendo todos en el bloque. ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una?
Yo me quedo más tranquilo si lo hacemos.
Vale, esta misma tarde les llamo.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a la agencia de viajes para la gestión de tu reserva. Infórmate de las fechas correspondientes de inicio en tu comunidad autónoma. No esperes más y disfruta de tu viaje del Imserso con la garantía y confianza que te ofrece Viajes El Corte Inglés, agencia oficial acreditada para la venta de viajes del Imserso. Porque te lo has ganado.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
La casa el triangle d'Alinyà, doncs s'amplia. Figueres compta amb un nou reclam del genial pintor empordanès que vol ser un complement del Teatre Museu, la gran obra que l'artista Salvador Dalí va deixar a la seva ciutat natal i també de la resta d'equipaments culturals que ajuden a conèixer el geni surrealista com el castell de Gala Dalí de Púbol i la casa Museu de Portlligat, per exemple, a Cadaqués, no? La casa on va néixer i créixer Salvador Dalí, al carrer Narcís Monturiol de Figueres, ja està oberta al públic després de 28 anys d'espera. Mar Puerto, com és la casa on Dalí va viure els seus primers 8 anys?
Molt bon dia. Doncs la casa el que mostra és les arrels del pintor, la seva part més personal i potser la més desconeguda també pel públic, així com la de Figueres de principis del segle XX. Ens ho ha explicat la historiadora de l'art, experta en Dalí, i també actualment regidora de Cultura de l'Ajuntament de Figueres, la Mariona Seguranyes.
El discurs de l'interior, el que trobarà el visitant, és explicar les arrels del pintor, la seva relació amb els seus familiars, que és molt important, quina influència doncs, hi va exercir el pare notari, que va ser molta. Després, tot el que és el context intel·lectual i cultural de Figueres a principis del segle XX, i per altra banda, doncs, també s'explica, a part, doncs, aquest Dalí més de les altres facetes, el de la ciència, el de l'espectacle, de la performance, etc. I sobretot la seva relació amb el paisatge, perquè sobretot el motor pictòric de la seva obra és l'entorn natural de l'Empordà, de Cap de Creus, Pla de Tudela, la plana de l'Empordà, també paisatges de Figueres.
I, de fet, es presenta també, a part de tots aquests paisatges, la seva vessant més familiar, el que anomenen la constel·lació femenina de Dalí. I és, per exemple, la figura de la seva mare, la seva tieta i també la seva germana, que era la primera persona que veia les obres que pintava.
Era un home doncs, molt generós, un home molt perfeccionista, un gran coneixedor de la llei, i també sempre mirava d'ajudar la gent, no?, els seus conciutadans. La mare, la Felipa Domènech, molt creient de la religió catòlica, tieta Catalina, que és qui prendrà el relleu un cop la mare es mori, s'acabarà casant amb el notari per tenir cura d'aquests dos nens, del Salvador i de l'Anna Maria. També fem referència a l'Anna Maria Dalí, la seva germana, importantíssim, perquè l'Anna Maria era la primera persona que veia les obres, les teles que pintava Dalí, era la seva confident.
Que guai, això. Bueno, és, sí, ara, sí, sí. Amb el temps, és quasi un privilegi,
al
no?
Al final és conèixer doncs, la part personal i no només la professional. I tot plegat, doncs, es tracta d'una iniciativa que és fruit d'aquest esforç col·lectiu de la ciutat de Figueres durant aquests gairebé 30 anys i molt esperada també per tothom. Tot s'ha presentat amb el nom de Casa Natal Salvador Dalí quan tot va començar i comptava també amb la tecnologia de primera generació, amb un film que s'ha projectat al carrer i que la gent, doncs, com no, ha rebut amb els braços ben oberts.
Tothom està molt content. La gent de Figueres, penseu que això era una cita molt esperada per la ciutat. I un cop després de fer la visita, la gent doncs, queda amb molt bona sensació, molt impactada, perquè no s'esperen, sobretot el muntatge més aviat museogràfic.
Doncs al final és això, no? Una bona rebuda de Figueres i del poble de Dalí, celebrant doncs, aquest èxit de la figura, de la seva figura, de les seves obres, i doncs, del seu pintor estrella. Al final, molta alegria per tot Figueres.
Home, no, i pels que som aficionats a la figura de Dalí, és una alegria. M'ha agradat molt la teva proposta d'avui.
T'ha agradat?
Sí, home, i tant. És una proposta d'aquelles d'èxit assegurat.
Entretinguda.
En qüestió de turista, és èxit assegurat, i en qüestió artístic i de reconeixement i posar en valor tota l'obra de Dalí, si encara s'ha de posar més en valor, doncs és amb aquesta vessant tan o més humana. Molt bé, proposta molt xula. La
anirem
Marc,
a veure-la.
I tant, home, i tant. Marc, gràcies.
Gràcies,
que
vagi
un,
molt bé.
Que tinguis un bon dia. Doncs estem a punt d'arribar a la una del migdia. Tancarem Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Ja sabeu, les xerrades les podeu tornar a sentir a la web de la casa cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya, i obrirem migdia. I obrirem migdia parlant de la famosa gespa artificial, o de components, millor dit, de la gespa artificial que ha prohibit la Unió Europea. I per què? Com està afectat tot això al medi ambient i per què es fa? I què farem, en tot cas, no? Parlem d'aquí. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz.